Benvinguts, comencem un nou trimestre, l'últim d'aquest curs 25-26 i com sempre comencem amb les informacions de la pròpia sala aula. Dir-vos que el dimecres 22 d'aquest mes d'abril tenim l'itinerari literari i naturalista guiat pel Jardí Botànic Històric de Barcelona, que es troba allà a Montjuïc. Les inscripcions ja estan obertes. La sortida és anar i tornar amb l'autocar. També us volem recordar que per la sortida dels 4 dies de la Rioja, dels 3, 4, 5 i 6 de juny, a partir de la setmana que ve ja us demanarem una paga i senyal. I com cada setmana no ens hem oblidat, i vosaltres espero que tampoc, silenceu els mòbils, si us plau, silenceu-los. Bé, dit això, anem per la conferència d'avui, que tenim dos aranyencs, molt coneguts, suposo, per molts de vosaltres, en Marc Campeny, Gregor i el Pau Ferrer Roura, tots dos són geòlegs. El Marc Campeny ja el coneixem perquè ha vingut moltes vegades a la nostra aula i també és un gran coneixedor de moltes altres aules de Catalunya que ha anat a fer conferències. I a més també és part de geòleg, és doctor en Ciències de la Terra per la Universitat de Barcelona i investigador del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Va ser professor de les àrees de mineralogia i jaciments minerals a la Facultat de Ciències de la Terra, també de la Universitat de Barcelona, des del 2012 fins al 2020. La seva recerca engloba diferents camps relacionats amb la mineralogia, la petrologia i els jaciments minerals. El Pau Ferrer Roura també és geòleg i tècnic en sistemes d'informació geogràfica. Té més de 25 anys d'experiència en la cartografia de riscos geològics. Tots dos són autors d'un estudi hidrològic del Rial de Segla Vella que aborda el risc d'inundacions que han patit forces durant aquesta tardor hivern. Avui el Marc Campeny i el Pau Ferrer ens parlaran del nou clima mediterrani, incerteses en la definició de zones inundables. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Mercè. Sempre és un plaer, no?, venir a les aules universitàries. A més, sempre ompliu algú amb algú. A més, feu coses molt xules. Aneu a la Rioja, també, ens apuntem. Bé, doncs avui us veníem a parlar de clima. Teniu fred avui o què? No, avui fa calor, eh? Avui fa calor. Del clima mediterrani. I veureu que anirem parlant, anirem fent un zoom, no?, i us anirem explicant algunes coses sobre el clima, algunes de les que segurament haureu sentit a parlar a les notícies, algunes altres no, i acabarem parlant d'Arenys, no?, acabarem parlant dels Rials d'Arenys, perquè creiem que, doncs, bueno, és un tema que es toca poc o a vegades no es toca massa, és un tema delicat, però que era un tema que convenia parlar-ne i que era bonic parlar-ne algun dia d'aquests. Bonic, interessant i també una mica preocupant, però ara ho veurem. Abans que res, passa Pau si vols, sí. Què és el clima mediterrani? Quan parlem del nou clima mediterrani, sí, però què coi és el clima mediterrani? No? Doncs li diem clima mediterrani, aquest clima típic de les zones temperades, diríem, que bàsicament a mi m'agrada explicar que és allà on fan vi. Penseu una mica, no? Tota la zona del Mediterrani, no?, des de Turquia, passant per la península Ibèrica, el nord del Marroc, Itàlia, Grècia, la part sud d'Austràlia, Sud-àfrica, una miqueta la zona de Xile i tota la part de Califòrnia i el sud d'Oregon, als Estats Units, no? Ara fan vi, els xinesos també fan vi, ara, vull dir, no d'això. Però bàsicament, no?, són aquestes zones temperades a uns 40 graus de latitud, no?, sud i nord, i que tenen aquest clima més aviat temperat, no?, típic de la conca i de la zona mediterrània, no? Però què vol dir? És a dir, sí, és d'aquestes zones, però com es caracteritza aquest clima? Mireu, això és un meteorama, un climograma de la zona de Barcelona. Va? Això és la ciutat de Barcelona i fixeu-vos, que no us explicaré res de nou, però el clima mediterrani es caracteritza per tenir, doncs, bàsicament, un hivern amb temperatures més aviat baixes, un estiu amb temperatures més aviat altes, però ni molt baixes ni molt altes. El mateix Mediterrani ens ajuda a que els estius siguin menys calorosos, humits però menys calorosos, i els hiverns no tan freds. I pel que fa a les pluges, fixeu-vos que sempre ens plou, o normalment, el que diu el clima mediterrani, és que ens plou de dues estacions, no? La primavera i especialment la tardor. Val? Els hiverns són secs, fixeu-vos que els mesos que menys plou, sembla que és una paradoxa, però són el gener, el febrer, també òbviament el mes de juliol, però tenim hiverns secs, estius secs i una primavera plujosa i sobretot una tardor molt plujosa. En els últims anys això no està sent ben bé així, estem tenint un hivern bastant humit, les tardors, els bolets no acaben de sortir, no acaben, i que tot això no és matemàtica pura, però el clima mediterrani el definiríem com això. Val? I un lloc típic de clima mediterrani característic és aquest d'aquí, no? Coneixeu? Sí? Sona això? Vale. Ara és un lloc típic de clima mediterrani, vivim al costat del mar, a més tenim una orografia molt típica també de la zona mediterrània, amb elevacions de terreny no gaire altes però prou significatives, aquí veiem els tres turons, val? I un poble que mira el mar, val? I que té molta influència marítima del mar. Però tot el Mediterrani és igual? És igual el Mediterrani d'aquí, de la costa central de Catalunya, que el Mediterrani de Grècia, que el Mediterrani de Turquia? No, en absolut. I, a més, una de les coses que veiem és que el Mediterrani no és igual de calent. Això és un mapa de temperatures del Mediterrani d'un mes típic. L'he agafat un qualsevol, aquest. Són imatges de satèl·lit de l'Agència Europea Espacial i amb el satèl·lit el que van fer va ser mesurar la temperatura del mar. On està més calent el Mediterrani normalment? Cap a l'est. Per què? Doncs bàsicament perquè és com una banyereta el Mediterrani. És un mar molt petit, és un mar que no té d'això. Té connexió amb l'estret de Gibraltar, que ens envia aigua molt freda a l'Atlàntic o més freda, i totes les zones properes a l'oceà Atlàntic tenen, en principi, doncs, són més fredes. En canvi, les zones més allunyades de l'estret de Gibraltar, allà l'aigua queda una miqueta més quieteta i s'escalfen molt més. Val? Per tant, nosaltres vivim en una de les zones temperades del mar Mediterrani, no? Que és aquesta zona sud-nord, però fixeu-vos que hi ha el Golf de Lleó, no? I hi ha una zona també que té una circulació més d'influència nord i és més freda, és aquesta taca de color verd, la veieu allà? Per tant, no tenim un mateix Mediterrani. Hi ha clima mediterrani, però sabem que té diferències. I això per què passa? Doncs perquè, com hem dit, al Mediterrani hi ha circulació. La que tenim aquí davant de la costa, sabeu quina és com circula l'aigua aquí davant nostre? Va de nord a sud, bàsicament. Val? És aquesta línia d'aquí, aquesta de color blau, baixa del Golf de Lleó i tota la costa catalana la ressegueix de nord a sud. Per això, quan fem un espigó, què li passa a les espigons aquí? A la tercera platja tenim molta sorra, no? I després, a la primera no n'hauríem de tenir, sabeu per què tenim nosaltres de sorra a la primera platja? Perquè tenim la riera. Però a Mataró, per exemple, els hi passa que tenen molta sorra, no? A un costat dels espigons, no? I a l'altre cantó no en tenen, no? Cap a Premià, cap a Vilassar estan, que no tenen platges. És per aquesta corrent d'aquí que ens porta l'aigua, diríem, de la zona nord. Val? Doncs tenim un Mediterrani que hi ha corrents, que està més o menys calent, i això passa a tot el món, en tots els mars, no només aquí al nostre mar Mediterrani. Fixeu-vos que, això ho coneixeu, no? Són totes les corrents oceàniques a nivell mundial. Val? Els mars hi circulen, no? Una sèrie de corrents a diferents profunditats, i això regula el clima. El gran pulmó i el gran regulador del clima a nivell mundial no és tot el que passa a terra, moltes vegades és tot el que passa al mar. Val? Totes aquestes circulacions en els diferents oceans. I això, per exemple, domina tant el nostre clima com que en latituds similars, Nova York, 40 graus de latitud, no? Arenys de Mar, 41 graus de latitud, no? Aproximadament, i tu t'estàs prenent el vermut, no? Aquí el Seràfics, no? O alguna terrassa de la Riera, i allà estan glaçant-se. Sabeu per què? No? Fixeu-vos, tornem al mapa d'enrere. Hi ha una corrent, la corrent del Labrador, que ve del nord de Canadà, que els gela. En canvi aquí ens ve una corrent del Golf de Mèxic, directe cap aquí, que el que fa és temperar aquest clima. Per tant, fixeu-vos que aquestes corrents oceàniques el que fan és controlar el nostre clima. Els mars controlen el nostre clima. I el Mediterrani controla el nostre clima mediterrani. No tindríem clima mediterrani sense una massa d'aigua, en aquest cas sense mediterrani, que el que faria és d'alguna forma regular-nos. I aquest any, tot té un moment, a veure, aquest any què? El 2026, està sent un any fred? Hem pogut prendre el vermut o no hem pogut prendre el vermut? Ha fet més fred o més calor? Més fred. Sí? Qui diu que ha fet més fred? Sí? Més fred? S'ha sigut un any fred, no? Val? Doncs, anem a veure-ho si realment ha sigut un any fred. Aquesta és una mitjana de la temperatura de l'aire, en aquest cas no parlem de mars, parlem d'aire, temperatura atmosfèrica a la Terra en diferents mesos, no? En diferents mesos de gener de cada any. Era el gener perquè era el mes que enquadrava el 2026, així el podíem veure. El gener ha sigut un gener fred. Doncs fixeu-vos, ha sigut més fred en global que l'any passat i que l'altre, però em sembla que és el sisè any més càlid de la història. Per tant, no ha fet tant de fred. I dieu, i aquest tio, si jo m'he tingut que obligar cada dia. Sí, sí, aquí a Arenys sí. Però ha sigut un any extremadament càlid en algunes zones del planeta. Molt càlid. Posem un exemple. 23 de març passat va ser l'última llevantada que vam tenir, us ho recordeu? O agafa la jaqueta. Ara, aquesta era la situació que teníem. Aquí a la península Ibèrica hi havia un embussament fred i teníem temperatures més fredes. Ho veieu aquí, que està en color blau? Però què passava a tot el nord d'Europa i a la zona àrtica? Han tingut un dels hiverns més suaus de la història. A la Noruega els hi ha nevat poquíssim. Aquí sí que hem tingut una neu que no vegis aquest any. Però aquesta concepció, aquesta percepció de que aquí ens ha fet una mica més de fred, sí, però a nivell global, si ho mirem a nivell global, ha sigut un any càlid i està sent un any bastant càlid, el sisè més càlid de la història. Per tant, a vegades el tema del clima no és el que fa el nostre poble, sinó que és una cosa molt més global. De fet, si mirem la temperatura del mar, veiem que els nostres mars estan molt calents, extremadament calents. Això és una fotografia, diríem, un gràfic de quina és la temperatura del mar respecte a la mitjana en tot el globus. I fixeu-vos que en la majoria de zones, tant de l'Atlàntic com del Pacífic com de l'Índic, tenim temperatures més altes del que tocaria. I si ens mirem al Mediterrani, a quin color està? Tenim el Mediterrani calent, està molt calent. Està aproximadament un grau i mig per sobre del que li tocaria per aquesta època. I això, que us sembla, pot semblar una cosa anecdòtica, ja estem explicant i hem vist que el Mediterrani té molt a veure amb el clima que tenim i amb com el gestionem. De fet, si mirem com està la cadena del Mediterrani, això és el que ha de passar, això és més, la fotografia actual és molt similar, aquesta és del 2021, però bàsicament igual, se'ns està escalfant, perquè us feu una idea, entre 1,5 i 2,25 graus depèn de la zona. On s'està escalfant més és on està més calent, que és la part enganxada cap al Líban, cap a Turquia. Però aquí, per exemple, a la zona del nord de Mallorca, entre Catalunya i Mallorca, també tenim zones on s'està escalfant molt. De mitjana al Mediterrani se'ns està escalfant uns 2 graus del que tocaria. És a dir, que si ara tindríem que estar a 18 graus o 17 graus, el tenim doncs, a 17, 19, a 18, 19. O sigui, molt més alt. De fet, si fem una... Mirem, no?, els anys, no?, això és la mitjana de temperatura de tot el Mediterrani en diferents anys. Mirem que des de l'any 84 fins al 2024-25 la temperatura del Mediterrani ha passat de ser d'una mitjana de 19 graus a gairebé 20 i mig, 21, és a dir que estem pujant cada cop més aquesta mitjana. I si ho fem any a any, si mirem any per any, això és una comparativa amb la mitjana, amb el que tocaria, diríem, doncs mira, vam tenir anys molt freds, els anys 80, els 99 va ser normal, el 2000 algun més càlid, i cada cop tenim anys on la temperatura del mar està sent més càlida del que toca. Val? Per tant, el missatge és que tenim un mar que s'està escalfant. Una de les proves és aquesta, per exemple. I queden molt mones les tortugues aquestes que venen. Són maques, eh? I això és bo que vinguin o no? Quan havíem tingut nius de tortuga d'ells? Tortugues sí que n'hi havia. Tortugues, diríem, viatgeres, no? Però que nidifiquessin a les platges, sabeu per què venen a nidificar? Perquè elles nidificaven a Grècia, la zona de Turquia, de Grècia, i els està passant que està massa calent. I cap on venen? Cap aquí. Perquè ara aquí estem tenint les temperatures del mar que tenen a Turquia o que havien de tenir a Turquia i a Grècia. I està havent-hi una pujada de nidificacions, no?, anualment, de tortugues babaues i altres espècies. Val? Aquesta d'aquí va ser un exemple. De fet, l'any passat també en va sortir una que se la van trobar sense voler, gairebé. No. I cada cop seran més freqüents, perquè estem tenint el Mediterrani que havien de tenir els grecs, els turcs o la gent de Gaza, la Palestina. Val? Passem i ara us vull posar un vídeo que ara em sembla que l'epifiarem perquè no ho he tant parlar. Però ho muntarem en un segon. Sí, no passa res perquè ens hem liat a xerrar aquí, però ho arreglarem ràpid. I ara us ensenyarem un vídeo. Hem parlat del Mediterrani, hem parlat que està calent, hem parlat de que aquest clima que ben bé pensàvem que era així, ben bé no és així. I ara us posarem un vídeo a veure què en penseu. Ah, pot ser el soroll? Se sentirà? Ah, no sé si ens ho poden... No es pot sentir? I si us ho poso un micro?
El 2021 ara fa exactament 2 anys i 2 dies. Siguin gotes fredes, temporals o llevantades, els fenòmens meteorològics extrems cada vegada repeteixen amb més freqüència i descarreguen en un territori urbanitzat d'esquena als riscos naturals.
En els anys 60, 70, 80, fins i tot a la dècada dels 90, hi havia una forma d'entendre l'urbanisme frenètica, és a dir, de projecció d'edificis, de cases, sense tindre en compte els circuits de l'aigua, un ordenament urbanístic totalment erroni, i és cert que s'han construït cases al mig de les lleres dels barrancs, fins i tot al mig dels barrancs, i ara estem vivint les conseqüències. No?
De fet, el 15% de les zones urbanitzades de Catalunya estan en zones inundables. 35.000 hectàrees al Montsià, com de nou a les cases d'Alcanar, i també els múltiples barrancs que recorren tota aquesta franja fins a la Ràpita. Amb el Mediterrani més calent i amb les tempestes més sobtades, s'han de començar a concretar solucions que passin per l'expropiació de les construccions de tots aquests barrancs.
Immediatament després de la tempesta, començar a repensar l'ordenació. Buscar espais per oferir alguna alternativa a la gent, perquè tothom que està allà té dret a tenir alguna alternativa, una mica d'esperança.
No podem naturalitzar el canal fluvial, passa per l'expropiació i fer desaparèixer totes les cases i totes les construccions que hi ha al mig del barranc. Per tant, ara, a priori, això és inviable.
No? Jo el que s'ha de fer, no ho sé. I si no, que em despropien, me donin el que me tinguin que donar i me'n vaig d'aquí.
De moment, les inversions de la Generalitat han arribat a través de l'Agència Catalana de l'Aigua en forma de 176.000 euros des del 2021 per netejar barrancs i projecten un estudi per l'any vinent.
Quan tinguem aquest estudi l'any vinent, doncs serà el moment de parlar amb totes les administracions a nivell local, però també els ciutadans seran conscients de que viuen en zones d'alta vulnerabilitat.
Mentrestant, els experts situen la necessitat de perfeccionar els sistemes d'alerta a la població.
És a dir, que el que ha passat amb un sistema d'alerta primerenca es podia anticipar fins als 7 dies. Tota aquesta gent hauria de tenir accés a la informació amb 7 dies d'avançada, perquè amb 7 dies d'avançada es poden preparar millor, es poden evacuar gent. I a més, barreres de desplegament ràpid sacs farcits de sorra que impedeixin la part més grossa de la inundació. Tot això ajuda molt a reduir els danys.
Un amic. Ho heu sentit bé?
Sí.
A vegades... ara... tornem a... aquí. De quin any és aquest vídeo? Ho sabeu? De quin any és? D'aquest any passat? És el 23. És de l'any 2023. Heu sentit el que deia aquest professor de l'UPC al final? Tenim 7 dies per avisar la gent. Any 2023. I heu sentit que deia el Mediterrani està escalfat. Ui, i això què vol dir? És a dir, què passa? Vull dir que sabem que el Mediterrani s'ha escalfat, tenim els de la ESA que ens estan dient que el Mediterrani està més calent. Tenim els mapes aquells, ara d'aquests senyors que estan a la Lluna també d'on deuen estar veient. Sí, sabem que tenim el Mediterrani més calent, sabem que està canviant el nostre clima, sabem que ens està plovent cada cop més diferent, diríem, i seguim construint. Mira aquesta senyora que deia, mira, feu el que vulgueu ja. Això és l'any 2023, però és que... Sí, després pot passar, no? Això és Godall, octubre del 2025. Montsià, també una altra vegada, desembre del 2025, menys de 2 mesos de diferència, van tornar a tenir 2 aiguats. Al Canà estan com bojos. Des del 2023 n'han tingut 5 o 6 més. Val? Però això no és el Canà. Això és la Ràpita, això són cales de la Ràpita. Val? Sardenya, gener de 2025, van tenir molts problemes amb la tempesta Harry, també, en zones on bàsicament antigament no hi passava això, o havia passat molt poques vegades. Grafalema, us sona aquest cas també? Zona de tempesta Leonardo. Això és una geologia una mica estranya aquesta, però és un poble que està construït bàsicament sobre d'un formatge gruller, val? On hi ha un aqüífer molt específic, però bàsicament els hi plovia pels carrers. Van caure, em sembla que 300 litres en poques hores. Però són episodis que es van repetint molt sovint. Marroc també, ara, el febrer del 25, la tempesta Marta. Això no ho vau sentir gaire, això, em sembla. Però les van passar canutes al nord del Marroc, ara fa molt poquet. I de fet, aquest any, la temporada de... Sabeu que les borrasques, a les darres, això li van donant nom, no? I aquest any començarem, i la primera li posarem Alice, no? Alice. I l'última, ara anàvem per la Teris, que va ser una que va afectar les Illes Canàries, fa molt poc, no sé si va veure imatges de la Gomera, val? Doncs se'ls hi estan acabant els noms. Perquè ja ve la Vítor, em sembla que ja ha vingut, i falta la Vilma, i després ja vindrà el Pedro Picapiedra, però... hauran de fer una altra llista, ja l'han proposada de fer, la llista. Vale? Sabeu que és la primera vegada a la història que a la conca de Mediterrània se'ls acaben els noms. És a dir, que aquests episodis que eren normals, que els hem de tenir en tota la vida, tothom ens en recordem d'una llevantada grossa, no? O d'un temporal, o... no estem dient que això no passés abans. L'únic que estem dient és que això passa molt més sovint i de forma molt més virulenta. I que no ho podem fer com a tota la vida perquè això ens seguirà passant cada vegada més sovint. I ja no parlem, octubre del 24, la dada sense nom, que no té nom aquesta. No li van donar nom a la dada de València. Val? Fixeu-vos, ara, de veritat que quan he vist el tall abans, les paraules d'aquest senyor, no?, que deia no, si tenim una, podem preveure, hem d'avisar la població, no?, que els expliqui un any abans de que passés això. I això per què passa, tot plegat? Per què us estava explicant tot això del Mediterrani i de cop i volta us fico un vídeo de TV3 on surt el Xavi Coral? Què té a veure tot això? Sabeu com es forma una dana d'aquestes, una tempesta tropical d'aquestes? Com es forma això? Doncs bàsicament, això és com el... Mira, farem un exercici de comparativa una mica contrària, però és com quan tenim, quan fem foc. El foc el tenim, però si li posem més combustible, el foc cremarà més, no? Doncs amb l'aigua passa una mica el mateix. Això d'aquí, la circulació d'aire a través de la Terra no és capritxosa, no circula el vent, no circula l'aire per tot arreu. Hi ha una sèrie de corrents de circulació, unes corrents en raig que li diem en català, en anglès diuen jet streams, que van de oest a est i que d'alguna manera separen, no?, el tipus d'aire per temperatura que tenim a la troposfera, que és més o menys a uns 10 km d'alçada. El que tenim al nord del Polar Jet Stream seria tot aquest aire fred, no?, que diuen, no heu sentit mai que el Molina diu, no, és que vindrà una pastanaga d'aire fred cap al dins, bé, directes, no? Això és perquè el Jet Stream, el Polar, baixa cap avall una mica més del compte i ens envia l'aire fred aquest. Però l'aire està com capsulat, és a dir, el tenim com classificat i va circulant a través d'aquestes direccions. Què passa si en lloc de tenir un jet stream com aquest d'aquí, que passa, veieu on fa fred, a Dinamarca, no? A Noruega, en algunes ocasions aquest jet baixa, baixa massa. Doncs passa el que en castellà se li diu una vaguada, no? Ho heu sentit també això? Sí? Que el jet stream baixa i es pot quedar encapsulat aire fred, aire molt fred en alçada. Què passa amb aquest aire fred quan entra en contacte amb una massa molt humida, calenta? Brum, la gran bomba. Què passa quan el Mediterrani està més calent del que toca? Doncs que això passa molt més sovint i de forma molt més virulenta. Val? Això és el que va passar a l'Ana de València i el que ha anat passant en alguns altres episodis. Es va quedar una mena de piloteta d'aire freda aïllada, d'acord, provocada per una baixada del jet, i va entrar en contacte amb un Mediterrani molt calent. I quan està calent el Mediterrani? Algú fa submarinisme aquí? Tothom pensa el Mediterrani està calent, al juny, al maig, em faré una banyada, no? No, no, quan més calent està el Mediterrani és a finals d'agost, principis de setembre, octubre, val? Quan de fet inicien les tempestes, quan ens venen les primeres baixades del jet, és a dir, quan la tardor, no, és quan el Mediterrani el tenim més calent, i tenir-lo dos graus i mig més del compte és significatiu, bastant significatiu. Si anem enrere, fixeu-vos on han passat totes aquestes coses, bàsicament. Delta de l'Ebre, València, Sardenya, sud d'Itàlia, Marroc, és tot aquest Mediterrani de color groc. Ho veieu? Aquí a Catalunya, bàsicament, sobretot a partir de la costa central cap amunt, tenim aigües més fredes, són de color verd. Però què passa si aquest Mediterrani doncs s'escalfa? Doncs que aquest groc deixa de ser groc, posarà a ser vermell, i aquest verd deixa de ser verd i passa a ser groc. I què passa si és groc? Doncs que algun dia la piloteta pot caure on no toca. I on no pot caure? Doncs aquí, per exemple. Val? Però per què us explico això? Fixeu-vos el model d'abans, no sé, tinc una mica enrere. Una de les coses que influeix en aquest tipus de precipitacions també és l'orografia. Si hi ha muntanyes que paren les tempestes, brum, això es diu efecte Foehn. Val? I què tenim darrere aquí? Tenim serralades, val? No molt altes, però déu-n'hi-do. No és un dels pobles més encaixonats, hi ha zones del Maresme més encaixonades encara, però Arenys és un lloc on, si s'escalfa l'aigua del Mediterrani, serà més freqüent que passin aquest tipus de coses. Val? De fet, Arenys és pàtria de rials, no? Baixar l'aigua, això ho sabeu, tota la vida ha passat, no? Ho deia aquest senyor, no? Ho deia l'Espriu. És pàtria de rials i és pàtria d'inundacions, també. Perdó, sí, perquè m'he saltat ara. Aquestes imatges les heu vistes. Per què no baixa la riera ara? Perquè està canalitzada. Sí? Després el Pau us explicarà aquesta falsa també idea del perill, no? Però bàsicament tenim la riera canalitzada, però tenim els rials que segueixen estant oberts, no? I ara en parlarem de tot això. I a Catalunya la situació no només a ells, tenim una situació complexa en general. Alcanar, tota la zona de Tarragona, tota la costa del Maresme, no som l'únic poble que té rieres, té rials i estan urbanitzades, ara en parlarem d'això. No som l'únic poble que viu al costat del Mediterrani que té una serralada a darrere, diríem, no? Vull dir, però en principi tenim una situació complicada a Catalunya. I fa poc va sortir una notícia, no sé si algú la va veure, que és aquesta d'aquí. Diu, més de 2.300 equipaments a Catalunya en risc d'inundació. Ho va veure això? Raco. I a ell surt? No surt. Coi, però si ho diu l'Espriu i tot, que tenim els rials i tenim d'això i tal, i no sortim aquí a RAC1. No, ja vau trucar a RAC1, perquè és de fot. A més, fixeu-vos. Rial, hem agafat dos rials. Tenim molts anells de rials. Però hem agafat dos, són el Rial del Vareu i el Rial de Sacra Vella. Tot el tenim aquí darrere, no? I tenim Rial del Vareu, atenció, que bingo, que entenc bingo, una escola bressol, Una escola de primària, l'escola Cinera. A Rial de Sacleria tenim l'accés a l'Institut dels Tres Turons. No està al Rial, però s'hi ha d'accedir-hi per anar al Rial. De fet, hi ha una passera allà dalt. Tenim la Clara Maricel, l'escola Bressol Maricel, a l'escola Joan Maragall, els accessos també per la zona esportiva, tenim una biblioteca i tenim un fotimer de canes. Val? I no sortim a RAC1. Coi, i per què no sortim a RAC1? Doncs perquè les zones amb risc d'inundabilitat no és perquè no n'hi hagi, simplement perquè no hi ha dades disponibles, moltes vegades. La mateixa ACA, si aneu a aquesta pàgina web d'aquí i entreu, això ho podeu buscar vosaltres mateixos a internet, veureu que no dona dades dels rials. No estan integrades les dades dels rials per l'Agència Catalana de l'Aigua. Per tant, vol dir que tenim risc o no tenim risc? Sí, perquè ho deia l'Espriu i ho deia, no? I vosaltres ho sabeu, no? Que baixa el Rial del Bareu? Sí? Però no sortim aquí. De fet, el govern, no? Ja ho comença a dir. Ah, de cop i volta sumant més de 172 quilòmetres més en mapes de zones inundables. Per què? Perquè no ho eren? Perquè segurament no tenien dades i perquè amb aquest nou clima mediterrani, no? Amb aquestes noves característiques, amb aquestes inundacions més freqüents, potser ho hauríem de remirar tot això. Mireu el que deia l'Alcanar. No estem com l'Alcanar, però potser ens ho hauríem de mirar. I a partir d'aquí, em sembla que ara ja, no? El que hem intentat fer és, us presentaré una mica un estudi que hem fet arrel de tot això, no? Del Rial de Sagrada Vida, no? I que en Pau us explicarà una miqueta més detalladament.
Sí, a veure, una mica la idea és explicar-vos com es calculen les zones inundables per després explicar com hem fet l'estudi del Rial i perquè s'entengui una mica quin és la... que es pugui interpretar quan es donen segons quines notícies a la televisió o als diaris, que s'entengui ben bé què estan dient quan posen un mapa de zones inundables. D'acord? Quins són els usos principals dels mapes d'inundabilitat? Bàsicament són el que dèiem, per protecció civil, o sigui, serveixen perquè els gestors de protecció civil decideixin si s'ha d'evacuar o no s'ha d'evacuar una zona, si hem d'avisar o no hem d'avisar, si hem d'enviar una alerta o no l'hem d'enviar, d'acord? I serveixen també, molt important, per planificar el territori. Si sé que una zona és inundable, hi ha uns usos que no deixaré que es puguin fer, d'acord? Que no passi una mica com Alcanar, que al mig d'un barranc que s'inunda hi poso cases. No vol dir que no s'hi pugui fer res, hi puc posar un camp de futbol. Si un camp de futbol s'inunda, segurament no passarà res, d'acord? Un parc, ens marca una mica quin tipus d'ús hi posem, d'acord? En un lloc que s'inunda un cop cada 100 anys, no l'haig de deixar buit. Hi puc posar camps de conreu, per exemple. Sé que un cop cada 100 anys, de mitjana, se'n faran malbé, però és un risc assumible. 99 anys els tindré productius, d'acord? Llavors, ara a continuació explicarem com s'estableixen les zones inundables i sobretot quines incerteses hi ha en el càlcul de zones inundables, perquè com tot el que és el tema de les previsions no és una ciència exacta, hi ha incerteses que convé que coneixem perquè quan veiem un mapa el sapiguem interpretar, d'acord? Unes incerteses venen de la pròpia metodologia, que ara us les explicaré, i les altres incerteses venen del canvi climàtic. Estem en un moment, com ha explicat en Marc, en què el clima canvia i canvia de forma imprevisible. Sabem cap on anem, però no sabem fins on arribarem. I per tant, els càlculs que fem a futur sempre ens queden una mica coixos. D'acord? L'objectiu és entendre com es calculen les zones inundables i les incerteses que hi ha, i a partir d'aquí poder prendre decisions sobre el territori. Passa-les la següent. Us poso un exemple de tres mapes d'inundabilitat. Això és la Tordera, el delta de la Tordera. D'acord? Aquests mapes es calculen en principi per tots els cursos fluvials. I és el que deia Marc, que aquí a Arenys no el tenim, ni per la Riera ni per als Rials. D'acord? Però és una feina que s'ha de fer. El primer mapa, correspon al que en diuen la inundació que es produeix cada 10 anys. No és cert que es produeixi cada 10 anys. El que ens diu això és que cada any tenim una possibilitat entre 10 de que es produeixi aquesta inundació. De fet, és la lògica. És la inundació que ocupa tot el llit d'inundació i es desborda en alguns punts concrets, però en molts pocs punts. La inundació amb el període de retorn de 100 anys vol dir que cada any tenim una possibilitat entre 100 de que es produeixi. Ja veieu que és una inundació catastròfica. Coincideix quasi perfectament amb el que va passar al Glòria. O sigui, una inundació com la del Glòria, que es va emportar al pont de la via del tren, que va afectar totes les zones agrícoles, cada any tenim una possibilitat entre 100 de que passi. I al final tenim la inundació més catastròfica que es calcula, que és la de 500 anys, que vol dir que cada any tenim un 0,2% de possibilitats de que es doni. D'acord? Passades al següent. D'acord. Amb quin mètode es calculen els mapes d'inundabilitat? En el cas d'Arenys, de les conques petites, es fa servir el que diem el mètode racional. Ara us l'explicaré, és molt fàcil d'entendre. És ideal per les conques petites, per al cas de Rials i Rieres Mediterrànies, i serveix també per calcular les inundacions en entorns urbanitzats o semiurbans, que és en el cas que ens trobem. D'acord? Aquí hi ha un petit gràfic on es veu una mica la diferència entre un sòl urbanitzat i un sòl natural. D'acord? En el cas del sòl natural, gran part del sistema natural absorbeix l'aigua, ja sigui en forma d'evapotranspiració o d'infiltració. En canvi, en un sòl urbanitzat, que és impermeable, gairebé el 55% de l'aigua que cau circula cap avall. D'acord? El mètode racional funciona amb aquesta idea. La pluja cau, una part s'infiltra, una part esdevé escorrentia, i a partir d'aquesta escorrentia tenim un cabal, que és el que farem servir per calcular el mapa d'inundabilitat. Passem a la següent. De què depèn quanta aigua ens baixa pel Rial? Depèn de la intensitat de la pluja, de quina forma té la conca, l'àrea on es recull la pluja. Si és una àrea molt gran, baixa molta aigua; si és una àrea més petita, en baixa menys. I després, molt important, els usos del sòl. Ja ho hem vist abans, així en genèric, un sòl natural absorbeix molta aigua i en deixa anar poca, i en canvi un sòl urbanitzat fa que l'escorrentia sigui molt alta i que, per tant, que el cabal que tenim per calcular sigui molt més alt. D'acord? A partir dels cabals punta que obtenim, el que fem és una modelització hidràulica, que després en veureu una per entendre com és. La pluja. La pluja que ens pot caure, com ens ha explicat en Marc, ja és un focus d'incertesa. Tal com està evolucionant el clima, les intensitats que es feien servir per fer els càlculs dels mapes d'inundabilitat comencen a trontollar una mica. Aquí hi ha un mapa de colors del que és la precipitació màxima esperada en un període de retorn de 500 anys aquí a la zona d'Arenys. Ens movem més o menys amb uns 200 litres per metre quadrat. És molta pluja, que en un dia caiguin 200 litres per metre quadrat. I diuen els entesos que això pot passar una vegada cada 500 anys. A la Dana de València, en un dia em van caure 800. En el lloc on va ploure més, però 600 a Xiva, gairebé 600 a Bunyol, 500 a Alzira. A Xiva, en 8 hores, es van recollir 500 litres per metre quadrat. D'acord? O sigui, a Alcanar, al setembre i octubre d'aquest any, dues vegades van recollir 300 litres per metre quadrat en 24 hores. O sigui, pensem que els càlculs que hi havia fins ara per saber quina és la pluja màxima que ens pot caure en un dia, han quedat enrere amb el canvi climàtic i, per tant, ja tenim un focus d'incertesa. Estem calculant mapes d'inundabilitat amb molta menys pluja de la que realment pot caure. Per tant, vol dir amb molta menys aigua. Un altre focus d'incertesa, els usos del sol. Els usos del sol no són estàtics, van canviant. Aquí hi ha una foto, això és cal paraire a Montnegre. Una foto deu ser de principi de segle i l'altra és l'actual. Tot eren camps i ara tot és bosc. La resposta del terreny és diferent, si hi ha camps o si hi ha bosc. O si algú se li acut, fer una urbanització aquí sobre. D'acord? Una mica la idea. Cap aquí és el tipus de terreny que absorbeix més aigua i cap allà és el que menys. Tenim per una banda els boscos, els prats i els matollars, els camps de conreu, cada vegada deixem anar més aigua. Els boscos afectats per incendis i les zones urbanitzades. Per què poso el tema dels boscos afectats per incendi? Perquè és un canvi d'ús del sòl instantani. O sigui, tenim un bosc que ens va molt bé perquè ens reté molta aigua, si es crema, totes les propietats que tenia aquest bosc desapareixen. Passa a la següent. És un exemple d'una zona cremada. Aquesta banda de l'esquerra és abans de l'incendi i la de la dreta és després de l'incendi. Si es crema una zona boscosa, tenim un tipus de sòl que no ens absorbeix l'aigua. La Riera d'Arenys és molt menys perillosa ara que fa uns anys. Si tires enrere, aquí. Fa uns anys eren tots camps de conreu, tota la conca de la Riera, Arenys de Munt, ara són boscos. El bosc absorbeix més aigua i per tant fa que la riera sigui menys perillosa. Però, si per desgràcia tenim un incendi, tindrem una riera molt més perillosa del que teníem. Quan algú va calcular com de gran havia de ser el calaix de la riera, ho va fer pensant que serien tot boscos. Per tant, és un dels temes d'incertesa que tenim. Vale, la següent. Una altra font d'incertesa és el transport de sediments. I quan dic sediments, parlo de sorra, però parlo també de troncs i sobretot de cotxes. Això ho vam veure a València. La majoria de les coses que arrossegaven els rius eren cotxes. Quan es fa un mapa de zones inundables, no es té mai en compte que portarà cotxes, que portarà tanta sorra, d'acord? I això fa que ens modifica la secció i la capacitat hidràulica. Ho veieu, suposo, cada vegada que passem per la desembocadura de la riera, hi ha un calaix que té una mida que sempre està ple de sorra. I per tant la mida que ens queda és molt més petita que el que algú havia calculat que havia de tenir. D'acord? Ara, si voleu, mirem el cas pràctic, el càlcul d'inundabilitat que vam fer pel Rial de Sa Clavella. Vam fer servir les dades de cabal que publica l'ACA, que venen de dades de pluja que veiem abans, que sabem, quasi segur, que és una pluja inferior a la que es podria donar avui en dia. El que fem és una simulació per veure com el cabal punta pot canviar amb el canvi d'usos de sòl. Aquí, en aquest cas, no és un canvi d'usos del sòl provocat per un incendi, per exemple, sinó per la possibilitat que hi ha de que urbanitzin a la part de dalt del Rial, a la zona de Lourdes. D'acord? I fem una simulació per veure quina afectació té aquest cabal en el curs del Rial. D'acord? Això són el que hi ha a la dreta, és els fulls que té l'ACA per, bueno, que ens dona quin és els cabals que hem d'utilitzar per fer els càlculs. D'acord? A partir d'unes precipitacions, que en aquest cas és amb un període de retorn de 500 anys, és de 200 litres per metre quadrat, i llavors et diu quin és el cabal que tu has d'utilitzar per fer el càlcul. D'acord? Recordem una altra vegada el tema dels períodes de retorn. El període de retorn de 100 anys vol dir que tenim una possibilitat de que ens passi durant aquest any d'un 1%. D'acord? I un període de retorn de 500 anys, que la possibilitat és del 0,2%. Només perquè ens fem una idea, la probabilitat de que ens toqui la loteria de Nadal, si comprem un número, és del 0,01%. I tots en comprem. D'acord? O sigui, siguem conscients que un 1% de possibilitats és una possibilitat alta. D'acord? Bueno, què dèiem, el Montsià, la tardor passada, dues vegades es van donar en 15 dies les precipitacions que representa que s'haurien de donar cada 500 anys. Vam fer la modelització del Rialb. El que es fa primer és simules el terreny per on ha de passar l'aigua. Això és el Rialb de Sa Clavella, això és l'escola Maricel, aquí és els cinc cantons mirant aigües amunt, aquesta banda d'aquí és la part que queda aixecada al Rialb i al carrer, i aquella banda d'allà és just abans de la desembocadura. El Rialb té una particularitat, els rials en general, i és que al contrari que els rius, que cada vegada quan baixen són més amples, el Rialb cada vegada és més estret. Quan porta més aigua és quan més estret és. Comença tenint una amplada de 7,5 metres, aquí davant de Cala Manela té uns 4 metres, i això és davant del celler del Rialb, té 2,5 metres, d'acord? Quan normalment un riu, cada vegada que porta més aigua, cada vegada és més ample. Vale. Al fer la simulació, hi ha una sèrie de limitacions, sobretot són de càlcul. Considerem que no hi ha obstacles. Nosaltres simulem el terreny sense posar-hi cotxes. D'acord? Veiem l'efecte que fa que els cotxes sobre un curs d'aigua. L'aigua que baixa la fem baixar neta, no és aigua amb sorra. D'acord? Si afegim sorra vol dir que augmentem el volum del volum de fluid que baixa. D'acord? I després una altra cosa que fem és tirem tota l'aigua des de dalt. No tenim en compte que el Rialb va rebent aportacions del carrer Sant Pere, del carrer Sant Rafael, del carrer de la Torre, etc. Aquí hi ha, és un petit vídeo on es veu el resultat de la simulació. Aquí dalt de tot és el Maricel. El que fem és deixar anar l'aigua i veure com es comporta a mesura que va baixant. Els colors corresponen a alçades. I ho veieu, cada vegada és més estret. Això és un cabal de 5 metres cúbics segon que correspondria més o menys al que el d'un període de retorn de 100 anys. Més o menys, de 500. La part més perillosa és evidentment la part de baix de tot, on acabem tenint alçades d'aigua de mig metre, però que baixa amb molta velocitat. Ara la següent és un detall de la part baixa del Rialb, d'acord? Aquí això és Cala Manela, i allà hi ha la Riera, i ara, si l'engegues... T'ha passat un moment, aquí, ara. Vale, ho veieu, baixa l'aigua pel Rialb, va parar aquí a la biblioteca, que és una de les finestres per on els hi entra aigua moltes vegades. D'acord? Les simulacions s'utilitzen per saber una mica quina és la resposta que té el terreny amb l'aigua. I a partir d'aquí es fan les cartografies. De fet, s'assembla molt. És una simulació del mateix estil a el que hem vist al començament de la Tordera. quines conseqüències té urbanitzar la capçalera, d'acord? Com veiem, això és Arenys i això és el POU, el pla urbanístic. Hi han dues zones a construir, el sud Lourdes i el sud Salines Breu Tronqueda. El sud Lourdes té 10 hectàrees i el Salines Breu Tronqueda té gairebé 30. Totes dues zones són capçaleres de Rials. Per tant, és el que hem dit. Tenim una incertesa amb la pluja, que no sabem com es comportarà la pluja. Sabem que les pluges seran cada vegada més intenses, però no sabem quan més intenses seran. I el que sabem també és que el canvi d'usos del sòl ens provoca una incertesa en el dibuix dels mapes d'inundabilitat. D'acord? I aquí el que hem fet és, això és la capçalera del Rial a l'actualitat. D'acord? Els colors verds corresponen a zones verdes, a boscos, a matollars. I el que hem fet és agafar el pla de Lourdes i posar-hi la part que volen urbanitzar, d'acord? Que són els colors vermells i liles que corresponen a carrers i a zones urbanitzades. I veure com afecta això en els cabals d'avinguda. D'acord? Com veiem, multipliquem els cabals gairebé en el cas del període de retorn de 10 anys, augmentem un 50% el cabal que baixa construint a la part de dalt, sense tenir en compte l'augment de pluja provocat pel canvi climàtic. Aquí només construïm a la part de dalt. En el cas del període de retorn de 100 anys, incrementem gairebé un 40%. I en el cas del període de retorn de 500 anys, un 30%. Això té certa lògica, perquè quan les pluges són molt fortes, ni el bosc pot absorbir tota l'aigua, i per tant la variació de cabal és menor. D'acord? Però una mica per fer-nos una idea. El cabal, que abans era de 500 anys, si construïm a la capçalera, s'assembla molt al que passa a ser en 100 anys. O sigui, multipliquem per 5 les possibilitats de tenir una rierada de 4 metres cúbics per segon. Que és una mica la que hem vist abans de la simulació. Això és un resum de l'estudi i és una mica, ens indica l'augment de cabal en cadascun dels períodes de retorn. La banda d'aquí és tal com està ara el Rial, amb el bosc i els prats que hi ha, i el futur sí, s'acaba construint, s'acaba desenvolupant el pla de Lourdes. Això és el Rial de Saclavella, però el Bereu segurament l'augment és molt més gran perquè la superfície a construir és molt major. De part, és un Rial molt més gran. Una mica de resum del que hem vist. Els mapes d'inundabilitat no són una certesa. És una estimació que ens serveix per intentar gestionar el risc que tenim. Però no els hem d'agafar mai al peu de la lletra, perquè ja hem vist que hi ha moltes incerteses. No només la quantitat de pluja, sinó també si baixen sediments, si hi ha cotxes, etc. Quan parlem de períodes de retorn, és un tema de probabilitat. No, si al Glòria han dit que corresponia a un període de retorn de 100 anys, no vol dir que fins d'aquí 100 anys no en tornem a tenir un altre. D'acord? És un tema, ens diu que hi ha una probabilitat de que passi cada 100 anys, però hem d'assumir que l'any que ve ens pot tornar a passar. El territori és important, o sigui, hem de cuidar el territori amb el que hem vist dels incendis i també amb les zones urbanitzades. El canvi d'ús del sòl pot fer més freqüent les avingudes, que abans eren excepcionals. O sigui, no només el fet de que plogui més fa que baixi més aigua, sinó que si no cuidem els usos del sòl, accentuem el risc. I després que cal assumir aquesta incertesa a l'hora de planificar. D'acord? No podem agafar al peu de la lletra el que ens surt en els mapes d'inundabilitat, sabent que són instruments, però que són instruments que tenen una certa incertesa.
Bé, no sé si...
Si ens queda molt callada, no sé si... En principi, us hem explicat tot plegat. Jo, per mi, per nosaltres, ja està la presentació. Suposo que ara hi haurà debat, hi haurà preguntes. No sé com hem de fer amb el micròfon, la Mercè ha hagut de marxar. No sé qui...
Molt bona tarda a tothom. Passarem per si hi ha alguna consulta. Hola, molt interessant la conferència. El que jo em pregunto és, per exemple, jo el 2003 que vaig anar a Holanda, els bombers ja feien simulacions perquè deien que com que ja s'està desmuntant el Polo Nord, llavors baixaria més aigua, amb la qual cosa Holanda, que ha agafat territori, ja s'inundaria i llavors ja feien invents per fer barques com navegables, per fer simulacions amb bombers, ambulàncies, policies, per quan hi haguessin inundacions i així. Llavors, ara que és tot globalitzat, diguem, no us parleu entre els països les possibilitats que hi ha de poder fer les coses més bé?
Nosaltres hem de parlar amb els holandesos, eh?
Holandesos a tot el món.
Bueno, el tema d'Holanda és una mica diferent en el sentit que estem parlant de la dinàmica litoral, que si voleu un dia també parlem de la via del tren i el que passarà amb les llevantades i amb tot això. Sí, però això dona per un altre estudi. Sí, les administracions haurien de parlar-se entre elles, haurien d'haver-hi un programa més globalitzat i realment això és un problema de país. No és un problema d'ell. No és un problema del Maresme, és un problema de Catalunya i de tota la conca mediterrània. Sí, clar, haurien d'haver-hi plans molt més desenvolupats, però no hi són. Ara no sé si ho han de fer en Pau i jo. Potser ho han de fer les administracions competents. Que en aquest cas no sempre són els ajuntaments, en alguns casos sí. Ara el Pau deia una cosa molt interessant abans del tema del calaix de la Riera. Val? També una mica perquè veieu que no va en contra de l'ajuntament ni va en contra d'això, sinó és un tema de que és el que hi ha. Sabeu qui buida el calaix de la Riera? Sí, el buida l'Ajuntament. El paga l'Ajuntament i paga la buidada. Quan passa per sobre una Nacional 2, que és de l'Estat, passa una via del tren, que és de l'Estat, i sabeu de qui és el terreny? De Ports de la Generalitat. Vale? Pues ni la Generalitat ni l'Estat buiden aquell, poden permetre l'accés, i ho fa l'Ajuntament. I per tant, ojo, perquè a vegades també d'això. El que vull dir és que sí, que caldria un problema, però això és un problema. No és fàcil. Com ho gestiones això? Com li dius a la gent? Mira el senyor Alcanar que deia l'alcalde. No és que potser haurem de desmuntar algunes cases. La senyora aquella ho tenia molt clar, però tothom ho tindria igual de clar. És complicat. És un tema de com deia el Pau, de gestió de territori, de prendre decisions i de prendre decisions estratègiques. Potser no s'ha d'urbanitzar en algunes zones, per molt que necessitem fer algunes cases. És que potser no, perquè potser estem fotent els que viuen a sota. Això ho hem pensat? Que fent una casa aquí dalt acaba rebent el que viu a baix? I això sí que són decisions que potser són més petites i no cal parlar amb els holandesos o amb això, però sí que depenen dels ajuntaments o depenen de les administracions. Aquí és on hem d'anar, jo crec. Saber aquest tipus de decisions com a poble que ens poden repercutir o que no ens poden repercutir. Perquè en aquest sentit tens tota la raó del món, que estic fent una mica... Però no sé si hem de ser favor jo. Si potser les administracions haurien de tenir-ho més clar. No sé si...
Bé, només comentar que vivim en un lloc en què reaccionem als problemes i segurament no, si no hagués passat el de València aquesta xerrada avui no l'estaríem fent. Llavors, ser conscients, nosaltres ho dèiem, d'aprofitar aquest moment perquè és quan els polítics estan disposats a pensar i a gastar diners però que no se n'oblidin, i el més trist és que segurament d'aquí 4 o 5 anys ningú se'n recordarà del que ha passat. Jo penso que Alcanar i altres llocs ens aniran recordant que hi hem d'anar pensant. Però, per desgràcia, sempre reaccionem a desastres.
Bé, i quasi el que anava a preguntar ho he contestat al final. Tinc entès que hi ha molts llocs que hi ha urbanitzacions, cases fetes en zones per sota del nivell del mar. I parlen de Castelldefels, parlen d'altres llocs. Jo m'imagino que això és culpa de l'administració, però hi ha algun plan per dir a l'administració que arregli les coses aquestes? Perquè és un tema important per aquesta gent. Ho ha dit aquella senyora. Com es pot arreglar això?
Sí. O sigui, jo penso que el primer pas és ser conscients que hi ha un problema. I el polític comença a ser conscient que hi ha un problema. I a partir d'aquí s'hauran de prendre decisions. Hi haurà cases que segurament no es podran salvar i hi haurà llocs on ens gastarem uns diners per salvar cases que no s'haurien d'haver construït en aquests llocs. Però penso que el primer pas és el fet de fer mapes d'inundabilitat, de caigudes de pedres, o sigui, de ser conscients que vivim, que estem exposats als riscos, és el primer pas per poder solucionar les coses.
Bona tarda. Mira, heu parlat de tot això, l'organització aquesta. En realitat el Rial de Sacavell està tallat per l'autopista, per la part de dalt, o sigui que abans baixava molta més aigua, no? Llavors, jo crec que és clar, és un problema tot això. Però on teniríeu a fer cases vosaltres? O vivendes que en ells de mar no n'hi ha? No, jo ho dic perquè aquesta urbanització fa 14 anys que s'està muntant i que cada vegada exigeixen més coses, drenatges, moltíssimes coses, no? Total, que no es fan i no hi ha vivendes. Llavors jo pregunto a vosaltres on aniríeu a fer una vivenda aquí a Arenys de Mar, que no hi ha cases i que no afecteix tot el clima i tot això. Val? Moltes gràcies.
Sí. Jo...
Perdona, jo hi afegiria una cosa, si us plau. Aviam, heu parlat de la Riera, com s'ha canalitzat, quan la Riera té molta més aigua, té una, venen dels Tres Turons, venen del Montnegre, de tot arreu ve aigua de la Riera. I en canvi, amb una simple canalització, s'ha solucionat el problema. Vull dir, el problema no és que plogui, el problema és que no es canalitza el que plou. Però res més. Vull dir, vosaltres esteu posant els problemes, però hi ha solucions. Per què no les poseu també al costat?
Sí, hi ha solucions. Aquí és tot un tema de compromís. O sigui, de compromís entre tots de què és el que fem. Què val cobrir un Rial? I és veure si el que val cobrir un Rial compensa el benefici que té construir un lloc. I és un tema de decisió política. I no hi ha res més, però això és extensible a tot el país. Tenim mitja Catalunya buida i mitja Catalunya plena. Potser el que hauríem de fer és distribuir el territori millor, que la gent es distribueixi millor. Si vas, hi ha zones de l'Empordà on no hi ha ni una casa per llogar, que hi vas a l'hivern i estan buides, no hi ha ningú. O sigui, hem de trobar un compromís de país i decidir que és el millor, però fer alguna cosa. O sigui, el que no podem fer és deixar les coses tal com estan ara, com si els problemes no existessin.
Només dir-ne, perquè és que potser em desfet la primera pregunta. Els càlculs estan fets amb la desviació del Rial feta, eh? I no hem calculat l'aigua que baixa pel Rial i que se'n va per l'autopista. És una bona observació. El Rial de Sacavell està desviat. Val? I aquesta està desviat a l'alçada de l'autopista. Nosaltres hem tirat l'aigua a l'alçada de la Maricel, perquè us feia una idea. Per tant, no, aquesta desviació ja està calculada. Aquestes dades estan fetes amb aquesta desviació, perquè si no no tindria cap sentit i estaríem dient una mentida. Val? Sobre el tema de les cases, sí.
Fem-les. Passa res.
Primer de tot, no s'estan fent pocs de pisos, perquè vingui molta gent. S'estan fent cases unifamiliars amb piscina. Sí. Hi ha uns blocs de pisos de protecció oficial en una zona, sí, però no és la gran majoria. De totes maneres, és que arribarà un moment que haurem de deixar de construir, se'ns acabarà el terreny, no passa res. Vull dir, un cop construïm aquesta zona i es construeixi l'altra, i què farem després? Vull dir, no sé si m'explico. Hi ha un moment, el terreny és finit, val? Per tant, la gestió del territori no implica simplement seguir el mateix model que hem fet fins ara, de seguir construint infinitament. I hi ha zones on no es pot construir. Veies allò de la canalització, no? El senyor. Sabeu que el Rial del Bareu per què no el canalitzen? Per què no es pot canalitzar? Vale, es pot canalitzar, però hi ha fonaments d'edificis que eviten la canalització. Vale? Per tant, si solucions tècniques n'hi ha, però què implicaria? Tirar a terra un edifici, fer la canalització, fer l'altre... M'explico, i això què ho fa? El Rial del Bareu està canalitzat. Està canalitzat. Fins l'escola Cimera. Aneu a veure'l. Hi ha una canalització que s'acaba. Un mur. Sabeu per què? Perquè el promotor que va fer els pisos tenia el compromís de canalitzar fins on arribava la seva promoció. No fins a més avall. Per què no es va seguir la canalització del Rial? Perquè el promotor no havia de canalitzar-la. Per tant, solucions n'hi ha, però potser hauríem d'obligar el promotor que vulgui fer els pisos a que canalitzi tot el Rial, no només un trosset del Rial, del Bareu. Per tant, ull, perquè sí, sí, tot es pot fer. A tot arreu es pot construir, però hem de pensar que s'ha de fer bé i s'ha de fer de forma coherent. El Bareu ja la van pifiar. Un dia ja hi pot haver una bona desgràcia, perquè allò quan s'ompli de sorra i no canalitzi bé, l'aigua peta contra un mur. Aneu a veure-ho, aneu a veure-ho vosaltres. Podeu anar-hi i ho podeu passejar i podeu veure-ho. Es va acabar la promoció i es va acabar el d'això. On construïen? Doncs pues no ho sé, és que potser no, és que es pot construir a tot arreu? Aquesta és la meva pregunta. És que potser la pregunta és, potser no es pot construir a tot arreu. Pensàvem que sí que es podia construir a tot arreu, però hi aniríeu a veure vosaltres allà? Us compraríeu un baix d'aquesta zona? Qui viu a la zona baixa del Rial de Sa Clavella? Hi ha algú que visqui a la zona baixa del Rial de Sa Clavella i se li inundi la casa? Jo he parlat amb una sèrie de gent. Doncs que sàpigueu que si viviu a la zona de la biblioteca i construeixen més amunt, doncs us ho passarà més sovint. Per tant, bueno, no passa res, doncs triem, no és... però s'ha de saber una mica també. I jo crec que hem de fer aquesta reflexió. I m'ha agradat molt que comentessis això de les canalitzacions, perquè és molt lògic, per això van molts calents. Què ens parla? La via del tren. Està bé la via del tren on està? Per què no la treuen? Qui pon el primer euro? Val, doncs aquí estem parlant d'això. No estem dient que això serà el gran problema. No, estem dient que serà un gran problema si no es fa bé. I vosaltres penseu que això es farà bé. Podeu anar a mirar, perquè també deia, el projecte té una sèrie de característiques tècniques. Val, que em deia aquí. És que el projecte s'està fent amb canalitzacions i estan... És veritat. Sabeu en quin període de retorn s'han fet les canalitzacions que se li estan demanant als promotors?
De 10, era?
De 10. 10 anys. Sí? Quan estem dient que, és a dir, que una pluja d'aquestes del Canà, una canalització feta per calculada per un període de retorn de 10 anys, li fa passiva. Per tant, el que potser hauríem d'obligar és a fer una casa amb unes canalitzacions per un període de retorn no de 10, sinó de 50, de 100 o de 500 anys. Sortiria a compte llavors això? Potser no. Per això vol dir que potser no podem construir aquí. No sé si manteneu la reflexió una mica.
Sisplau, quines mesures s'haurien de fer a curt i mitjà termini?
Pel tema del Rial, barates i fàcils. Informar a la gent, o sigui, fer campanyes informatives, sobretot a les escoles, explicant que el Rial, a part de ser un carrer, és un torrent i que hi baixa aigua, i que els nens sàpiguen que quan baixa aigua no han de creuar el Rial. I després, una altra mesura molt senzilla i molt fàcil, posar més passeres de les que hi ha. Tenim una passera a dalt de tot el Mariceu i una a la biblioteca. N'hi poden haver una a cada cruïlla. I els cotxes no poden passar, doncs que no passen. Que s'espavilin, que arribin per un altre costat. Però són mesures senzilles i algo tan senzill com això, com que la gent sigui conscient que viu en un lloc on hi ha risc d'inundacions i on l'aigua se'n pot emportar. I ja està. No cal res més ara com ara. Si es construeix, segurament caldrà fer alguna cosa més. Però sembla que durant un temps vam cobrir la riera, ens hem obligat que per allà baixa aigua, i no només baixa per la riera, baixa per altres llocs. i ha vingut molta gent no vareig, que segurament no ha vist mai baixar la riera com l'heu vist baixar tots. Llavors jo penso això, que és, hi ha mesures senzilles i la primera és que la gent entengui que viu en un lloc amb risc. I que és veritat que segurament per una cosa que passa cada 10 anys no cal que ens gastem molts milions d'euros, cal que la gent sigui conscient que existeix un risc. El problema el tindrem quan en lloc de passar cada 10 anys o cada 20 passi com el canà, que els hi passa cada any. Que cada any han de canviar tots els mobles de la casa perquè els hi ha entrat l'aigua. Llavors tindrem el problema. De moment encara no estem aquí. D'acord? En poc podem solucionar les coses.
Alguna altra consulta?
Sí.
Doncs donarem per acabada la conferència.